Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda de nou des de la cadena Pirenaica. Ja sabeu que aquesta 26, la cadena Pirenaica compleix 25 anys i Ràdio Valira, ella tan bonica sempre, en fa 40. Una bona edat, una bona edat.
Home, t'ho diràs.
Home.
Bona edat, sí, senyora. Sí. Bé, doncs, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos avui dimecres, que ja sabeu que de cada 15 dies sí. Tenim la presència, tot i que aquesta vegada serà a nivell per telèfon, el trucarem.
El trucarem
al Toni Navarro, que és el director comercial de Assegut, sempre al meu costat. Doncs el trucarem perquè ens parli de les assegurances.
Exacte.
Tema important.
I abans, però, com que som així, com una mica, només tafaners...
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
Parlarem de la Rosalia,
sí,
que
perquè...
vindrà aquí a Andorra a fer un concert. No,
no.
No,
bueno,
no.
O sí.
De moment que sapiguem, no.
No,
eh?
De moment, no.
No.
Bé, ja sabeu que, mira, com diu la Candela, som molt tafaners i, per exemple, ja ho hem dit de Miguel Bosé, de Pablo Motos, de Tita Cervera. Doncs avui toca Rosalia i explicau-vos una mica quants calés té aquesta mossa.
Ah, sí.
Que a més és molt jove, que té 33 anys.
Eh? Exacte. Ho ha fet amb 7 anys, eh? Abans cantava al carrer, eh?
Sí, sí.
Se l'havia pogut veure, doncs, pels carrers de Barcelona.
I de Sant Esteve de Sarrovires.
Acompanyada per un guitarrista i cantant. Doncs 7 anys. Amb 7 anys, una empresa familiar, diverses propietats, i imatge de grans marques, la Rosalia.
I atenció,
Anem amb xifres.
Mireu, pel que fa a xifres estimades...
Estimades xifres,
situen un patrimoni de Rosalia al voltant dels 50 milions d'euros, que es diu aviat.
Això és com un pot, de primitives
igual,
o euromillones...
Igual.
Això
també, segons mitjans espanyols, que diguem-ne han rastrejat una mica els seus contractes de patrocini,
sí.
Els ingressos per streaming i altres vies.
Exacte.
Gran part del patrimoni que ha aconseguit, això dic, 33 anys, pertanyen a l'adquisició de diverses propietats d'alt valor a Catalunya.
Exacte. Així que no només és perquè puja dalt de l'escenari i fa grans espectacles. No, perquè també inverteix. Inverteix. I res, 50 milions.
Ni més ni menys.
Per la de Sant Esteve Sarrovires.
Doncs està molt bé i, a més, amb un èxit tremendo. I ara, en aquests moments, la tenim doncs, de gira mundial d'aquest fenomenal àlbum que es diu Lux.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Les assegurances, de veritat les entenem? Descobreix ara tot el que has de saber per protegir-te bé. Amb Assegur, el món de les assegurances, parlem clar.
Parlem clar i parlem amb el Toni Navarro, Ricky?
I tant, com cada 15 dies aquí tenim a l'agenda Segur, representada, molt ben representada, pel seu director comercial, que és el Toni Navarro. Avui no el tenim físicament amb nosaltres.
No, el tenim per telèfon.
El tenim per telèfon.
Mm-hmm.
Hola, Toni.
Bon dia, avui som digitals.
Avui sou digitals, no, cap problema. La qüestió és que et tinguem.
Clar.
Clar que sí. A veure, aquesta setmana aquí al Principat d'Andorra hi ha un esdeveniment ben conegut i ben important, com és el Congrés de Neu, Muntanya i Benestar, en el qual doncs, nosaltres hi estem fent programació en directe. I avui parlarem de el bon temps, ara que arriba Setmana Santa... La muntanya, no tot és platja, aquí la muntanya és molt important. Però, és clar, Les dues cares de la muntanya, qui hi va i qui la guia, tenen assegurances de viatge d'aventura i responsabilitat civil per guies de muntanya. Sí o no, Toni?
Sí,
que teniu de tot, eh? Teniu de tot.
De tot i força, que diuen.
Ho intentem, No, no. Res sense donar cobertura, que és important, això.
No, no, però està molt bé, està molt bé, perquè la muntanya entranya també els seus perills.
Home, i tant.
I aleshores has d'anar ben cobert en tots els aspectes.
A veure, explica'ns.
I amb bons professionals, però jo crec que una de les coses més importants també és que el guia sigui un guia professional, que això ja sabeu que ara... Pues amb la nova llei també s'està controlant, perquè sigui tot, hi ha l'associació darrere de guies de muntanya, que és molt important i que et garanteix, no?, que vas amb un gran professional, i això és molt important, no? Però efectivament ho explico molt bé. Aquí hi ha dues coses a donar cobertura, no? Primer, qui fa la proposta, no?, en aquest cas, el guia, que realment ell ha d'estar cobert amb el que es diu una responsabilitat civil, és a dir, ell podria tenir una reclamació, el guia segur que vol fer-ho bé, però imaginem pues, que comet un error, algun tipus de camí inadequat, qualsevol cosa que pogués esdevindre pues, una reclamació contra la seva funció com a guia. No? Pues això està cobert. De fet, la nova llei que s'està plantejant vol que tinguin una cobertura mínima de 600.000 euros, etcètera, i nosaltres pues, precisament ja hem creat el producte específicament amb aquest volum de capital ja adequant-nos a la llei que està en estudi. Vale. I després, efectivament, ja la persona que gaudeix de la muntanya, no?, que està fent l'excursió en aquest cas,
sí,
i que bueno, pot tenir algun tipus de caiguda, alguna cosa que pugui provocar que si li hagi d'anar, pues, lògicament, pues, si és una caiguda que pot caminar, cap problema, però imaginem pues, que la persona no pot caminar i no pot sortir o cau en un lloc complicat,
sí,
i s'haurà de fer un rescat.
Clar,
lògicament, això... la persona que vol gaudir de la muntanya ha d'estar també assegurada i tranquil·la de que això es produirà. No? I serien, com bé dieu, les dues cares, no?, de la muntanya i les dues tipus d'assegurances que han de donar cobertura a aquestes dues cares.
Escolta, una pregunta que ara em ve al cap és, per exemple, aquí tenim allò del pont tibetà, val? Que es pot un tirar...
El jumping.
Això, el jumping.
Sí.
Sí. Clar, quan un va fer una cosa d'aquestes, és evident que penses que si passés alguna cosa, doncs l'empresa ho té, diguem-ne, assegurat i en condicions, no? Però a banda d'això, si jo vull fer una assegurança perquè doncs, vull fer tirar-me...
Una activitat. Sí,
aquesta activitat i tirar-me, jo puc fer una assegurança justament per un dia per fer això?
Sí, mira, normalment, de fet, quan els clients, per exemple, venen aquí a fer contractar la típica assegurança de viatge, doncs perquè se'n van, per exemple, doncs, home, em vaig a Tailàndia i vull estar cobert, no?
Sí.
Una de les coses que sempre preguntem, precisament, és si farà riscos d'aventura.
Ah, amigo.
Perquè això s'ha de contractar específicament. Clar. Les cobertures d'assistència a viatge, per defecte, no ho porten. Doncs és una cosa que no penses que de sortida que el client doncs, fa un viatge, farà, doncs, escolta, una piscineta, platja, però no tens al cap. Però si el client vol fer aquest tipus d'activitats, es contracta el que es diu un pack aventura, que llavors comences a donar cobertura a coses que de sortida no estarien cobertes, com pot ser doncs, aquest tipus d'activitats de risc. És molt important que la gent, perquè a vegades ens ho trobem, no? Ostres, i això no em donaria cobertura si passa, si no passa. No, és molt important que la gent sàpiga realment que si vol fer algun tipus de risc addicional, no? Una via ferrata, que és molt típica aquí a Andorra, i en diversos circuits de via ferrata, són riscos especials i llavors has de tenir una cobertura específica que no donarà cobertura doncs, una assegurança d'assistència general.
Bueno,
és
també,
molt important.
Clar, també deu entrar el tema del barranquisme,
si,
per exemple, un vol anar a fer busseig, no? També, que té el seu risc, no?
El submarinisme,
no?
Tot això, clar, són riscos, i de fet el submarinisme es separa en dos, de menys de 20 metres, que és un risc assumible i fàcil, i el de més de 20 metres, que aquest és una cobertura molt complexa de trobar a mercat i no és fàcil assegurar perquè és un risc molt agreujat. Llavors, totes aquestes coses són importants que el client, quan fa el seu viatge, no?, que sàpiga què farà i què no farà, que ho tingui clar per precisament personalitzar al màxim la cobertura i que estigui tot correcte.
Clar, clar, perquè quan un pensa en una assegurança de viatge, ens ve al cap, doncs, si és, clar, una urgència mèdica, una cosa molt habitual, que és perdre la maleta...
El típic, clar, estem pensant en el més bàsic,
clar.
I estem pensant que després m'agradarà fer no sé què amb taurons, i doncs, això ho has de tenir cobert perquè pot passar coses, no? És a dir, al final... ens trobem. Jo, per exemple, d'entrada de l'associació tenim tres clients de tots els guies, però n'hi ha alguns guies que fan aquest tipus de risc. I, de fet, el seu producte és diferent de la resta. Mm. És a dir, és un producte amb major cobertura i que identifica aquests riscos, perquè en aquest cas doncs, ells fan temes de glacials i coses d'aquest tipus, llavors que això s'ha de declarar, no és un risc normal. Llavors això sempre ho has de declarar i és molt important que el professional que et porti ho sàpiga i ho hagi declarat a l'asseguradora perquè després estigui cobert la situació.
Uh-huh. Amb riscos, per exemple, d'aquests països on es produeixen tsunamis i coses d'aquest tipus, això suposo clar, que... Clar,
això entraríem amb el que hem parlat moltes vegades, no? Que és un accident natural, no?
Sí, aquí no es podria fer gran cosa, no? M'imagino.
No, aquí són situacions que moltes vegades actues en funció d'intentar donar el màxim de cobertura possible. És una guerra.
Per exemple,
algú tan senzill com acaba de passar, no? Per desgràcia.
Sí.
Pues, lògicament, aquí nosaltres fent comunicacions, estem parlant amb la companyia d'assistència i fent comunicacions als clients de com interactua la seva pòlissa envers aquestes situacions excepcionals.
Mm-hmm. A veure, concretem una miqueta més.
Vinga.
A veure, anem a PAMS. Què cobreix realment?
Pues mira, normalment aquest tipus de procobertures sempre tindràs assistència mèdica, el rescat, incidències que pots tenir durant l'excursió i un tema que no ens agrada parlar mai, però una repatriació, no?
Clar, ja, una mort, no?
Clar, pues normalment aquest tipus de cobertures pues, just estan preparades per això, per donar cobertura a tot el que pugui passar en aquestes situacions.
Mm-hmm.
Llavors, es dona cobertura des de lo més tonto a lo més, per desgràcia, pues més trist i més important.
Sí, perquè amb això podem pensar, mira, em vull estalviar l'assegurança de viatge, però si passa alguna, per desgràcia, alguna cosa d'aquestes, estem parlant de milers d'euros.
Sí, i és molt important també que la gent sàpiga, clar, una assistència sanitària, per exemple, en tot internacional, és molt complex, val molts calés, depèn d'on vagis, on estiguis anejant, sobretot entorns on afecti el món USA, pues són models semblants als Estats Units, no? Llavors, són molt costosos. Llavors, quan, per exemple, els clients venen a dir, vaig a fer un viatge internacional, sempre recomanem agafar el nivell més alt de cobertura. Mm-hmm. Precisament per això, perquè no ho pensem, però després una despesa sanitària en qualsevol d'aquests països és elevadíssim.
Mm-hmm.
Penseu que la pitjor de les situacions, no? Que moltes vegades estan exclosos per la dificultat que té d'assegurar, que són els imagina que hem de repatriar algú i és medicalitzat. Un avió medicalitzat costa 18.000 euros l'hora. Això normalment està exclòs, perquè, clar, és molt complex donar cobertura, això. Perquè imagina un viatge de 10 hores, doncs aneu fumant.
No,
l'avió, eh?
Impressionant. Escolta, m'estava passant pel cap una altra història que, lamentablement, es produeix amb massa freqüència, sí. Que són aquests ximples que es tiren pel balcó i foten besties als hotels.
El balconing
i totes
aquestes. Això és imprudència.
No, però jo m'imagino que això, els hotels ho deuen tenir cobert, no?
Els hotels normalment no donen cobertura.
No. Ah, no?
És un acte de dol de la persona,
sí.
Però si hi hagués cas algun tipus de reclamació i efectivament un jutge, un batlle, entengués que realment hi ha motiu per a aquesta reclamació, doncs, lògicament aquí donaria cobertura als obres dels consells civils dels hotels.
Mm-hmm.
Però hauria de ser sempre amb un tema de sentència judicial per defecte als actors de dol, és a dir, les tonteries que fa la gent no estan coberts. Estàs cobert quan estàs fent coses normals i tens mala sort. No que ho busquis tenir mala sort. No és el mateix tenir mala sort que buscar-la. No?
Mm-hmm.
En aquest cas és més buscar-la que tenir-la. No?
Llavors,
coses que normalment no estan cobertes per defecte.
Clar.
Si un jutge defineix que hi ha una responsabilitat, llavors actua la responsabilitat civil, que sí que la tenen tots els hotels assegurats.
Mm-hmm. Bueno, així que no puc venir aquí a assegurar i dir vaig a fer balconing, assegurant-me.
Sí,
I a més aquí les vistes de platja no les tindran
no.
A la piscina. Llavors...
No. Evident.
Hem parlat al començament també del professional, de qui organitza aquestes activitats i tot plegat. I que ens explicaves doncs, que s'està treballant, s'està fent aquest reglament, no?
Sí, s'està fent una llei que està bastant avançat. Vale? Llavors se'ls demanaran determinades obligacions, un registre, una sèrie de coses que crec que són molt importants. No? Però sobretot el tema de la cobertura. És a dir, se'ls obligarà a tenir una cobertura mínima de 600.000 euros. Això pues, dona cobertura una mica a tot el que pugui passar amb certa tranquil·litat. No? Llavors és baixís. Ja, jo sobretot soc molt, molt, molt creient en, precisament per això estan els teixits associatius, no? Els gremis, tot això és molt important. Llavors jo crec que aquí la feina de l'associació, que ho vol professionalitzar i que vol que això es produeixi de manera professional i que no pugui fer aquest tipus d'activitats gent no preparada, crec que és vital.
Per tant, hem de no hem de confondre doncs, les dues assegurances, van per separat, la del client, diguéssim, i el del professional.
Correcte. Jo sempre dic que aquí, al final, el client... Són dos... La finalitat de les asseguradores són molt diferents. És a dir, al final, una, el que busca és, ostres, si tu hi vas, protegeix-te, que et puguis fer mal, bàsicament. Estem pensant més en un entorn de mèdic, no? de que puguin rescatar, com del tema de mèdic. I l'altra és, escolta'm, si ets guia, has de respondre. Clar. Que pots tenir responsabilitat. Oi, jo crec que amb això us diria que és el resum, no? De les dues, el funcionament és evident.
No. Anem a posar un exemple
pràctic. Sí, per exemple, sí. Un exemple pràctic, sí, que diu la Candela.
Imagina't, jo, per exemple, soc guia, ha plogut, hi ha determinat espai que potser plovent no hauria d'entrar-hi, vale? Però imagineu, perquè, ostres, jo soc conscient tal... Però, ostres, va ploure fa dos dies i interpreto que serà possible fer-ho. I llavors, ostres, m'he equivocat, no he fet cap acte de dolor, he comès un error, pensava que això estaria transitable i quan entrem, ostres, pues, tres persones es fan mal de cop, perquè no he escollit una bona guia, no? Pues, en aquest cas, això, per exemple, seria una cobertura clara de RC, és a dir, jo... no faig cap acte de dolo, no ho faig malament a sabenda, sinó que pues, simplement pues, he comès un error i això ha provocat que a la meva excursió, hòstia, hi ha diversos a la vegada que per aquest error pues, es fan mal, pues, això estaria cobert a nivell subsidiari, per exemple, a nivell RC.
No. Bueno, una cosa, la gent, diguem-ne, és conscient d'això? Hi ha cada vegada més gent que doncs, es fa aquestes assegurances o també hi ha passotisme en aquest aspecte?
Jo et diria que és conscient perquè precisament els professionals els hi fan ser conscients, no? És a dir, jo crec que hi ha una part molt important que és el professional, en aquest cas, sí, que és qui ha de garantir que aquestes persones, quan volen fer aquesta excursió, aquesta activitat... facin la seva assegurança. Penseu que no són assegurances especialment cares. Parlen, per exemple, 6 euros, 7 euros, 5 euros persona. És a dir, no estàs parlant de barbaritat.
No. Molt bé.
Llavors, tenen un cost molt controlat i és important que aquí el guia es faci responsable i els hi faci contractar. Jo crec que aquí la maduresa i la responsabilitat del guia és el que marca, no? Una mica. Per sort, aquí a Andorra, pues, ja dic, jo el que estic treballant amb l'associació, encantats de que són molt seriosos i molt curosos. Jo i qualsevol altra asseguradora, que treballen amb altres asseguradores, en aquest aspecte els professionals d'aquí són molt curosos i això es nota.
Doncs està molt bé.
Així ha de ser.
Has fet bé de dir-ho, no? Perquè potser la gent es pot pensar això, no? Que deu valdre un ull de la cara, no? Perquè és lo típic, no?
Són cobertures per un dia, per dos, llavors són cobertures que no són molt costoses, llavors no val la pena que la gent no les faci.
I una cosa abans d'acabar, Toni, o sigui, nosaltres venim aquí a Segura per fer-nos aquesta assegurança, és ipso facto o han de passar uns dies? O...
No, normalment no es fa directe, ja et dic, es fa normalment directament amb el professional. Nosaltres ja tenim un acord amb els guies, en aquest cas ja els hi fem uns paquets, llavors ells tenen una despesa fixa, llavors ells ja simplement ho fan, inclús moltes vegades ells fan, diguem-ne, el pagament, no? Ens fan de bancs, no? Ells cobren al client i després ens liquida a nosaltres, i ja està. Normalment, per això et dic que jo, si has de fer una recomanació, sempre deixa't assessorar en aquests casos per professionals. A nivell assegurador sempre us ho dic, i en aquest cas, a nivell guia de muntanya, doncs perfectament professional, que porti molts anys, això és molt important. Perquè al final és passar d'un lloc divertit i passar-t'ho molt bé a tenir una situació molt complexa i que no sigui divertit, no? Llavors jo crec que és molt important l'elecció del professional.
Sí, sí, que es converteixi en una desgràcia, la veritat.
Correcte.
Anem amb els missatges finals, amb el que voleu des de Segur deixar ben clar i que sigui clau per a aquestes assegurances i pel que hem parlat.
Pues jo acabo com quasi com he començat, no? Quan parlem de muntanya hi ha dues responsabilitats. Si hi vas, t'has de protegir, i si la guies, has de respondre.
Ni més ni menys. Aquest seria el titular.
I tant.
I queda ben clar, Toni, queda ben clar.
Doncs Toni Navarro, De segur, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i ens veiem, esperem que sí, i si no per telèfon, cap problema, ben aviat.
No, la pròxima la fem en persona, que sempre és molt millor.
Gràcies.
Una abraçada forta,
adéu,
Toni.
Adéu.
Ara sí que s'entén. Assegur t'ha ofert el món de les assegurances. Parlem clar. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'altre dia llegia una miqueta la biografia de l'Aretha Franklin, que no ho va tenir gens fàcil petita.
No.
Va tenir el seu primer fill, em sembla, als 13 anys, eh?
Sí. Hi ha molts, bueno, en general, però bueno, parlant de la gent de color, de negres, doncs tant artistes com dones o homes, la veritat és que han tingut... diguem-ne, infàncies molt fotudes i, bueno, no els hi ha estat massa fàcil, eh? I el cas, doncs, com deies bé, l'Aretha Franklin, que un dia com avui, del 1942, va néixer, eh? I ho va fer a Memphis, Tennessee. És una gran, ha estat una gran intèrpret del soul, del rhythm and blues. Va ser filla d'un predicador.
Sí, que també no es va portar massa bé el seu pare, eh?
No gens. I va començar cantant...
Com tants altres.
Ja. Va començar cantant gospel a l'església i ens deixava el 2018. Aquí, doncs, el record de la gran Aretha Franklin.
I ja fa, oi, guaita, eh? 20 anys.
20.
Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti.
Aquesta madrilenya que triomfava amb èxit al bressol de les ranxeres, cantant ranxeres.
Sí.
Rocío Dúrcal, María de los Ángeles de las Heras Ortiz.
Actriu, cantant pop espanyola, que va anar derivant a la dècada dels 80 amb, com bé deies, un repertori més mexicà i...
Unes ranxeres.
I d'èxit espectacular.
Molt.
Dona de Júnior.
Exacte.
El Júnior, i també, bueno, Júnior era component dels Brincos.
I de Juan y Junior.
Juan y Junior
es deia, no?
Sí, bueno...
Juan Pardo.
Juan y Junior.
Això.
Sí. Doncs res,
20 anys
també...
sense la també anomenada Marieta.
La Marieta. Que no la dolvio, eh?
No.
És una altra aquesta. Bueno, i avui marxarem perquè avui també fa anys uno de los grandes. Podem dir també uno de los nuestros, eh? Pels qui ens agrada, doncs, el gran Sir Elton John. I remember when rock was young. Me and Susie had so much fun. Holding hands and skimming stones.
Reginald Kenneth Dwight, nascut al Regne Unit, concretament a Pioneer. Intèrpret de rock, pop, pianista. Una carrera de vegades així una mica de muntanya russa, que si soc a dalt, que si estic a baix. No sé si col·lecciona, però... Les muntures de les ulleres se les canviava cada dos per tres, eh?
Bueno, en té una infinitat, però infinitat.
Sí.
I segons diuen, això ja no sé si és també allò que a vegades dius, no? La llegenda urbana, es veu que viatja, quan fa algun viatge,
sí.
Va amb totes les punyeteres ulleres. Oh, okay. però és que és una infinitat, jo no sé una cosa...
Pare de dos fills i que fa molts anys que està amb la seva parella, obertament homosexual.
Sí.
I arreu, doncs, ben reconegut. Amb aquests 79 anys de l'Elton John, felicitant-lo, marxem. Recordem que el 1969 publicava el seu primer àlbum, que es deia Empty Sky.
Doncs no ha plogut.
No.
I nevat.
També, principalment doncs, aquest any.
Okay. Doncs au, gràcies, tornarem demà si Déu vol, que Déu ja siau. Serà dijous.
Ai, mare meva.
No, com passa el temps.
Com sí, passen els dies.
Sí, sí, sí. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save. And changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door.